Bona tarda, dia de partit a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
...48 temporades de l'Sporting de Gijón a segona divisió, comptant l'actual, 44 del Centre d'Esport Sabadell, en total 92 anys entre tots dos al futbol de plata. Només cal repassar aquesta dada per comprovar la importància històrica que té el duel d'aquest vespre, per molt que les últimes temporades no haguem tingut aquest tipus de partits i per molt que en les darreres dècades, per què no dir-ho, els asturians estiguessin pràcticament sempre en una situació força més privilegiada que la nostra. Al Molinón, a més, es va consumar el descens matemàtic. Fa 5 anys i mig va ser el lloc on l'aleshores equip entrenat per Mandià es va acomiadar del futbol professional. L'últim desplaçament fins aquesta temporada pels estadis de segona divisió A, per tant, per aquí també té simbolisme l'enfrontament d'avui mateix, d'aquí una estona, aquest vespre. Encara que més enllà d'aquesta parafernàlia que tots li aportem al futbol, especialment en la prèvia dels partits, un cop comenci a rodar la piloteta, per molt que l'Sporting estigui fent una senyora temporada i ara mateix estigui dins les places de play-off descens, tornarà a ser una nova oportunitat pel conjunt d'Antoni Hidalgo per treure el cap de la part baixa. Guanyant, l'equip sap segur que marxarà a dormir avui fora del descens, independentment del que faci la resta avui i a l'espera dels partits de demà. Millor al·licient, impossible.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet a les vies de so, comencem.
A la recepció.
Passarem per Gijón, escoltarem també David Gallego, les estadístiques de l'Sporting Sabadell d'avui, saludarem un ex dels dos, Manolo González, a més de futbol femení, vòlei o handbol.
I fora de l'hotel?
El Barcelona resol sense dificultats el partit de Champions contra un Dinamo de Kiev plegat de baixes per 0-4 i ja està classificat l'equip de Ronald Koeman per 8ens. També té el bitllet per les eliminatòries directes al Sevilla, que de forma agònica va guanyar el camp del Krasnodar Rus per 1-2. Avui se la juga al Madrid, a Milà, a les 9, arrenca el partit de l'equip de Zidane contra l'Inter i a la mateixa hora el Metropolitano Atlético Lokomotiv de Moscou. La FIFA ha revelat els candidats al Premi de Best. Noms com Neymar, Cristiano Ronaldo o Leo Messi apareixen a la llista. En dones, Jennifer Hermoso del Barcelona també hi figura. La cerimònia tindrà lloc el 17 de desembre. I a l'NBA els Lakers han confirmat el fitxatge de Marc Gasol, seguint així els passos que va fer el seu germà Pau fa uns anys. L'acord és per dues temporades.
I a les xarxes socials.
El tuit que ha fet aquest migdia el Sabadell. Hola, Sporting. Aquesta tarda tornem a visitar el Molinón amb Don Enrique Castroquini a la memòria. El Brujo va vestir la samarreta arlequinada en un amistós l'any 1984 i l'equip arlequinat adjunta aquella fotografia històrica a la piulada. També fem referència a una altra foto, la del company de TV3, Àlex Castells, amb quatre samarretes, Barcelona, Espanyol, Girona i Sabadell, totes quatre amb el logo de la Marató.
De quin partit no estarem pendents?
Quatre partits han començat a la segona divisió de Rússia a la mateixa hora que aquest programa. La Kron Toliati contra el filial de l'Sporting de Moscou, el Fakel contra el Veles, el Dinamo Briansk Chertanovo i l'Irtish Oms contra un que té nom de GPS, el Tom Tomsk.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un dels clàssics de les banquetes del futbol territorial de casa nostra. Avui és l'aniversari del tècnic de la Unió Esportiva Sabadellenca, Jesús Rueda Betis.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
No arriba 5 minuts per sobre de les dues. Avui és dia de partit. Aquest dimecres 25 de novembre ens porta fins a Astúries, fins a Gijón. A les 7 del vespre començarà l'Sporting de Gijón-Sabadell. Duel d'històrics, com us dèiem, en començar del futbol de casa nostra. I, per tant, avui comencem des d'allà. El programa, de fet, diria que des dels mateixos voltants de l'estadi del Molinón, Enrique Castro Quini. Sergi Garcés, Gijón, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
Com ha anat el viatge?
Bé, còmode. Avió fins a Bilbao, fins i tot amb bona temperatura, en bona part després del desplaçament per autopista des de Bilbao fins aquí, fins a Astúries. I això sí, ha estat ara entrar al Principat d'Astúries i començar a ploure, que de fet continua plovent ara mateix sobre Gijón, per tant, sobre l'estadi que tenim just a tocar d'aquest hotel on ens hem instal·lat els de Ràdio Sabadell, a tocar, com dius, d'aquest Enrique Castro Quini, el Molinón.
T'anava a dir això, que una sort si el dia havia sortit mig normal, perquè aquí grisot i al vespre em va amenaçar de pluja, però vaja, Astúries ja veig que no, que complint amb el tòpic i, per tant, previsió de pluja també i gotes que van caient a hores d'ara a la ciutat asturiana. Via Bilbao al Sergi, camí diferent d'un Sabadell que va anar ahir, que no ha anat aquest matí, i que va aterrar, Sergi, al Lleó, no? Recordem que es queda allà fins després de l'entrenament de demà.
Sí, per culpa de la Covid, ni el centre d'esports ni els de Ràdio Sabadell hem pogut venir directament fins a l'aeroport d'Oviedo, que es troba tancat per culpa de la pandèmia i del poc ús, anem a dir-ho així, per culpa de la pandèmia. I com dius, el vol charter que ahir va transportar l'expedició arlequinada ho va fer via Lleó i, mentrestant, nosaltres hem hagut de venir via el País Basc.
L'última hora, anant a la parcel·la més esportiva, Sergi, és que avui sap el Sabadell que guanyant, independentment del que passi avui i a l'espera del que succeeixi demà, ara de seguida repasso també marcadors d'ahir i jornada d'avui amb els horaris previstos, però avui el Sabadell, si guanya, se'n va a dormir fora del descens, ni que sigui de manera momentània.
Sí, de manera momentània, com dius. Segona oportunitat, anem a dir-ho així, que tenen els d'Antonio Hidalgo de sortir d'aquesta zona de crema, recordant sempre, insistim, fins que no ens posem al dia que al centre d'esports li falta aquest partit ajornat per culpa precisament també de la Covid contra l'Alcorcón, Adri, però com estem comentant, avui el Sabadell depèn d'ell mateix per sortir d'aquestes quatre últimes places, les que portarien de cap cap a la futura Lliga Pro, cap a aquesta tercera divisió o primera divisió de la Federació Espanyola, per ser més correctes.
Va, que et llenço una dada que potser t'agradarà o potser et generarà neguit, però en el que portem de jornada, tres partits disputats, ni un sol gol local. Ahir tres enfrontaments, a Castàlia, déu-n'hi-do el panorama que se li està quedant al conjunt orellut, Castellón 0, Alcorcón 2 amb doblet de Marc Gual, és a dir, l'Alcorcón un altre cop empatat a punts amb el Sabadell, igual que al tram inicial de la passada jornada, quan divendres els madrilenys també van fer la feina i van guanyar, dues victòries seguides per l'equip d'Anquela. A Montilivi, victòria visitant també, però per un gol només de diferència. Girona 0, Màlaga 1, gol d'Escassi. I Lugo 0, Oviedo 0. Partit per valents, d'aquells que buf, et quedaves clapat pràcticament al sofà. Avui a les 7, Las Palmas Mirandés, Zaragoza Rayo, especial atenció al que succeeix a la Romareda amb el conjunt aragonès, i aquest Sporting Sabadell, que viurem en directe a Ràdio Sabadell des de 2:15, i després, a 9:15, Cartagena, Mallorca i Fuenlabrada, Ponferradina. Clar, evidentment, Sergi, en cas de victòria, el Sabadell superaria el Tenerife, que juga demà. Per tant, ja tindríem aquí per sota els equips que tenim ara mateix. Guanyant, el Sabadell passa al Castellón, continuant per sota Albacete i Alcorcón, i se sumaria en aquesta llista, independentment del que fes el Zaragoza, al Tenerife. Per això diem que avui, guanyant, el Sabadell dorm com a mínim fora de les places de descens. La jornada, per això, curiosa, Sergi, amb aquest sobretot 0-2 d'ahir a Castelló.
Sí, i sobretot perquè comencem a fer-nos a la idea, no sé si li durarà molt o no aquesta empenta, i tant de bo quedi en qüestió de pocs partits, però que Anquela sembla haver donat amb la tecla, com a mínim, pel seu equip, això sí, barrejat amb, o combinat, anem a dir-ho també, amb la mala pinta que fa Adri aquest Castellón, que va començar molt fort, que va començar marcant la pauta i sent dels quatre que acabàvem d'arribar a la categoria o que havíem tornat a la categoria el millor de tots quatre, però que mica en mica ha anat caient en aquest pou i tret de la victòria de l'última, o en aquest cas penúltima jornada, la dinàmica dels orelluts és realment molt, molt, molt perillosa.
Fa 5 anys i mig tu vas viure allà el descens matemàtic del Sabadell, que consumava l'adeu al futbol professional precisament contra l'Sporting. Avui torna, 5 anys i mig després. Sensacions d'aquest retorn, Sergi?
Doncs mira, d'entrada que han deixat tan maco, tan espectacular per fora el Molinón, Adri, que ara mateix no sembla, evidentment, el mateix, i sobretot que han retirat qualsevol rastre que hi hagués, si no fos per als establiments, pels bars i restaurants que hi ha en els baixos del propi estadi, qualsevol símbol que faci referència a que en aquest estadi, en aquesta instal·lació, juga el Real Sporting de Gijón. Aquell escut gegant que presidia la façana principal del Molinón ha desaparegut. Només queda una mena de lletrero bastant tronat on es pot llegir Estadio Municipal del Molinón, i com dic, l'han fet aquesta coberta metàl·lica externa, molt habitual també en els estadis moderns, però que de tan maco que ho han deixat, insisteixo, si no fos perquè algun dels bars i restaurants dels baixos sí que tenen la simbologia o fan referència als colors del Real Sporting i a l'escut del Real Sporting, pràcticament podríem dir que no te n'adones que estàs ara mateix a l'estadi del quadre gijonès.
Molta vida, per això, en els voltants de normal. Aquest mateix estiu vaig poder passar per allà per temes que no tenien res a veure amb el futbol i al final és una pena perquè, si no m'erro, Sergi, a Astúries ara mateix, a diferència de Catalunya, que des d'abans d'ahir ja podem anar a les terrasses, tornen a obrir ja els bars i restaurants, allà diria que encara no, no?
No, aquí està tot tancat. Bé, si no fos pel servei a domicili d'aquests establiments de la restauració, però sí, la veritat és que això combinat a que malauradament, una jornada més, Adri, hem de parlar o hem de recordar que el partit és a porta tancada, que per tant avui tampoc el públic, no només els de Sabadell, que s'haguessin desplaçat, no sé en quin número, però s'haguessin pogut desplaçar fins al Principat d'Astúries, sinó sobretot l'afició local, l'afició nombrosa que ho és i sorollosa que ho és del Real Sporting, i els últims precedents així ens ho van acabar de demostrar, avui tampoc no podran ser a l'estadi. Per tant, entre una cosa i una altra, entre la pluja, bars i restaurants tancats i que no hi ha ambient de futbol perquè no hi ha ningú pels voltants lluint els colors blanc i vermell del conjunt asturià, doncs la sensació és una mica més trista, una mica més pobra, bastant més pobra i bastant més trista que no pas la d'ara fa 5 anys i mig, com deies, tot i que aquell dia, també és de justícia dir-ho, les notícies pel Sabadell no van ser gens positives, no van ser gens per recordar en un sentit positiu de la paraula, però sí que la sensació, l'ambient de futbol distarà molt, molt del que segurament ens trobarem aquest vespre a l'estadi del Molinón. Insisteixo, malauradament distarà i molt del que va passar ara fa 5 temporades.
Dents llargues les que teníem nosaltres escoltant-te com anaves per la geografia les últimes setmanes, sense poder nosaltres anar a prendre alguna cosa a algun bar i tu podem dinar fora, depenent de la comunitat, a Ponferrada, etc. Avui toca la inversa. Avui nosaltres, ara quan acabi el programa, podrem anar fins i tot, si cal, aquí al Brutal a dinar, i tu com a màxim un takeaway. Deia tot això, Sergi, perquè al voltant precisament del Molinón hi ha bars i restaurants que són pràcticament museus, amb samarretes històriques, amb fotografies històriques, amb cartells, o sigui, és gairebé com dinar en un museu, hauràs de veure per fora, però una mica la línia del que deies tu ara, Sergi, escolta bé, Antonio Hidalgo fent referència al Molinón com a estadi i fins i tot a l'Sporting com a una de les aficions més sorolloses, més nombroses, més històriques del futbol de segona divisió.
Un partit difícil, molt bonic per l'escenari. Jo crec que el Molinón és un dels camps més bonics de la segona divisió. Una pena que no hi hagi gent a l'estadi, i la veritat que serà un partit molt atractiu.
Per tant, l'al·licient de treure el cap de la part baixa existeix, també aquest punt atractiu de qui és el rival i on es juga l'enfrontament, Sergi, Però, Antoni Hidalgo, avui hem guardat un parell de pinzellades ràpides abans d'escoltar el seu homòleg, el català de Súria, David Gallego, entrenador de l'Sporting de Gijón, perquè m'expliqui, Sergi, què pensa el de Canovelles, què pensa Antoni Hidalgo, l'entrenador del Sabadell, d'aquest Sporting de Gijón, que de moment està, no sé si dir, que protagonitzant la sorpresa de la temporada, però com a mínim entrant en una guerra que per Calés, en teoria, no era la seva.
Sí, teòricament no havia de ser un equip d'aquesta part tan alta. S'ha de dir, per altra banda, que amb un planter com el que té el Real Sporting ja de manera històrica, doncs el fet de no poder tirar de cartera, com segurament agradaria, també es pot suplantar fàcilment o més fàcil que d'altres clubs gràcies precisament a tot el treball formatiu que fa el conjunt asturià, però sí, estem d'acord, al final el Real Sporting segurament per pressupost o per potencial no hauria d'estar més enllà de la setena, vuitena posició, potser disputant o lluitant fins a última hora per entrar en aquestes places d'eliminatòria d'ascens, però la realitat d'aquest inici de temporada, Adri, és ben diferent. Li ha arribat a disputar durant algunes jornades el lideratge, fins i tot, com dèiem ahir, el Real Club Deportiu Espanyol. És cert que ha perdut una miqueta de pistonada i que ara mateix és el primer dels classificats dels que estaven a la Lliga Smartbank l'any passat, és a dir, només per darrere dels tres equips que han perdut la categoria recentment, com són el propi Espanyol, el Mallorca i el Leganés. Però bé, a banda de tot això, Antoni Hidalgo, parlant també d'aquest equip de l'Sporting, recordant el potencial, insistim, que té la seva plantilla i que, com dèiem, potser per recursos no ha d'estar en aquesta guerra, però malgrat això, el tècnic de Canovelles vol recordar tota la carn que té David Gallego dintre de la seva graella.
Estic convençut que estarà dalt de tot, perquè també tenen molt potencial, segurament no estan al nivell econòmic de l'Espanyol, del Leganés, però també tenen jugadors que fa poc van pagar 4 milions d'euros per un jugador, tenen jugadors molt diferenciats de la categoria, si és cert que també estan apostant per gent de la casa.
Això pel que fa a la plantilla, això pel que fa a l'equip que avui es trobarà al Centre d'Esports Sabadell. D'altra banda, Adri, també va parlar Antoni Hidalgo de quin possible partit o quin partit creu ell que pot dibuixar-se avui al Molinón en quant a dos estils, aquest que sí, molt diferents. Un Sporting que no té massa problema a l'hora de cedir el domini al rival, fins i tot quan es tracta de jugar a casa seva, però que sobretot és capaç de fer molt mal amb tota la pólvora, amb tot el potencial que té de mig camp endavant i la velocitat amb la qual pot armar l'atac al conjunt de David Gallego. En aquest sentit, per Antoni Hidalgo, un equip que sense pilota, renunciant, com diem, a tenir aquesta pilota, pot obligar a estar molt atent al Centre d'Esports Sabadell si no vol tenir cap ensurt.
És un partit que crec que sense la pilota l'Sporting ens exigirà moltíssim, perquè Gallego té un concepte del futbol que interpreta molt bé totes aquestes situacions. Sense la pilota són un equip molt solidari, tenen una intensitat molt gran, interpreten bé també quan han de defensar en el bloc baix.
Per tant, un equip que es troba bé, còmode, solidari, deia Antoni Hidalgo, sense pilota, i que t'obliga a estar molt fi quan la tenen, un Sporting que, home, només cal repassar les xifres més enllà d'aquest últim tram de competició per saber quin és el potencial. Sergi, descansa, que avui el viatge, la veritat és que ha estat d'aquells pallissa. A quina hora sorties de Sabadell?
Doncs mira, a 4:45 de la matinada, no estava gens malament, amb la fresca.
Amb la fresca,
que
correcte.
Que deia algú avui.
No has vist el sol, no, aquí?
No. I ja et dic, si no fos pel tram d'autopista entre Bilbao i Astúries, et diria que aquí tampoc, eh? Però bé, com a mínim hem tingut una estoneta. Ja sé que això no és notícia pels que heu viatjat alguna vegada amb mi, una estoneta en la qual l'aire condicionat del cotxe és tan necessària.
Sí, això no canvia. Això anirem a jugar al camp del Dinamo de Moscou algun cop i també això també serà protagonista. Sergi Garcés, en 4:21 ens hi posem els del Sabadell en joc, per tant, tens una estoneta per dinar alguna cosa, m'imagino que a l'hotel, perquè no pots anar a cap restaurant malauradament, i per descansar una estona, i a partir de les 7 la pilota ja rodant al Molinón. Una abraçada enorme!
Fins d'aquí una estoneta.
No ens movem per això d'aquest Sporting Sabadell perquè no només ens centrem en l'actualitat arlequinada, també en la del conjunt asturià. Dèiem ahir que acabava de parlar David Gallego, teníem un petit tastet, però... Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Has estat algun cop, per cert, a Gijón?
A Gijón no, a Astúries sí, però a Gijón no m'hi vaig passar.
O on vas anar llavors?
Doncs a Oviedo i molta muntanya, que ja saps que Astúries es caracteritza per això, però mira, a Gijón no vaig tenir temps.
Algun cap de futbol visitat?
Cap camp de futbol visitat, perquè la dona no em va deixar.
Gravíssim. Anem a centrar-nos, si us plau, a la part futbolística. Si pots, vés-hi, al Molinón, perquè la veritat és que fa molta patxoca aquest estadi que visita avui el Centre d'Esports Sabadell. Hem repassat allò, dues coses molt ràpides, però bàsicament l'Sporting, quart classificat, gran temporada, i en les hores prèvies amb un David Gallego que evidentment coneix de sobres el Sabadell per haver-se enfrontat a ell com a tècnic de l'Espanyol B, que ha dit allò, quatre pinzellades també del partit. No sé què m'ha rescatat avui del de Súria.
Sí, més que quatre pinzellades, et diria una mica més avui, Adri. Prometo fer-t'ho picadet perquè sé que tens un programa farcidet.
L'altre dia et vas queixar del quart d'hora de Pepe Mel en roda de premsa. No sé si anava per aquí també la història o no.
No, David Gallego tampoc és que s'extensi molt en les seves declaracions, uns 9 minuts aproximadament entre la multitud de preguntes que hi havia dels periodistes d'allà a Astúries i les respostes de David Gallego. Com et deia, Adri, t'he portat uns quants fragments. Comencem per un dial d'aquells, com quan escoltem a Hidalgo els dilluns, no? T'he preparat un de David Gallego per resumir la roda de premsa d'ahir del tècnic de l'Sporting.
Lo que queremos es competir contra cualquier rival en cualquier campo... A día de hoy, este equipo no le puedo reprochar que ha competido cada semana independientemente del escudo que tenemos delante. Intentar que prepararlo lo mejor posible para competirlo de la mejor manera posible. La idea de todos es que el equipo de aquí a final de temporada sea un equipo muy competitivo cada fin de semana. Pero sí que es verdad que al final me veo compitiendo con todos, que es lo que queremos. Lo único que quiero es que, lo que he dicho por activa y por pasiva, ¿no? Que queremos competir cada semana. Lo vuelvo a decir y me repito, ¿no? Que contra cualquier rival en cualquier campo tenemos que competir.
Ha arribat a dir competir algun cop o no?
Ho ha dit de veritat 7 o 8 vegades, mitja en conya, mitja de veritat, perquè al final el que diu David Gallego és que no li agrada molt parlar d'objectius a llarg termini i que el que vol és que competeixin els seus homes setmana rere setmana.
Doncs ha competit bé en el que portem de Lliga, però la veritat és que la competència dels rivals en les últimes 3 jornades els ha portat a competir sense guanyar.
Sense guanyar. Porta ara 3 jornades consecutives sense conèixer la victòria l'equip asturià. Però deixa'm dir, Adri, que és veritat que tu mires això, l'historial de partits de l'Sporting de Gijón i dius, mira, porta ara 3 partits sense guanyar, estan en mala dinàmica. Però, en canvi, l'equip de Gallego ve d'empatar a 0 al camp del Mallorca i és un empat que ha deixat un molt bon sabor de boca a terres asturianes. De fet, perquè l'Sporting va ser superior a la primera meitat, a la segona no tant, però sí que és veritat que si hagués tingut més encert de cara a porteria es podria haver endut els 3 punts d'un camp tan complicat com és el Visit Mallorca Estadi. Per tant, com et dic, Adri, 3 partits sense guanyar, però aquest empat al camp del Mallorca, un dels clars aspirants a l'ascens, doncs ha deixat aquestes bones sensacions a Gijón.
Es una opinión de la gente que me da igual ir de tapado o no ir de tapado. Ya te digo, estamos en la jornada 13 y lo que tenemos que centrarnos es en el Sabadell.
Doncs centrat en el Sabadell. David Gallego, amb aquest tall ràpid que escoltàvem ara mateix. Sí, la veritat és que les bones sensacions hi eren, contra el Mallorca, vulguis o no. Clar, estic pensant que el Sabadell va sortir d'allà amb bones sensacions també i amb aquell maleït gol de Daniel Rodríguez que va canviar el que segurament hagués estat el balanç normal i més vist ara, no? Perquè allò va ser el tràmit de la Lliga. Si no hi hagués hagut aquell gol o fins i tot havent-hi aquell gol, la sensació del partit que va fer el Sabadell contra un equip tan sòlid com el conjunt mallorquinista seria una altra. Però vaja, estic amb tu i amb també David Gallego, que les sensacions... en certa manera són molt positives,
sí,
fins i tot per diferència de potencial entre un i l'altre.
Sí, i a més tenim clara que el Mallorca ja està molt més consolidat, no?, en aquesta categoria, més que a l'inici de temporada, I per això li preguntaven a David Gallego si després d'aquest 0-0 a l'Sporting li anava bé això d'anar de tapat, no? Perquè al final és un resultat que confirma aquest bon rendiment de l'Sporting. El que diu David Gallego un cop més, que és el que hem escoltat en aquest fragment tan curt, és precisament això, que ell, de tapat o no, que li és igual el que la gent opini, que el que vol és que els seus jugadors rendeixin partit rere partit.
Hem parlat molt de rotacions, sabeu de sobres que avui és dimecres, que ens ve a partir d'ara un tram de competició des de diumenge passat contra les Palmes a un ritme de 3, cada 3-4 dies aproximadament partit, cada 3-4 dies Sabadell en joc aquí a Ràdio Sabadell. Evidentment també l'Sporting tindrà una jornada rere l'altra, un calendari atapeït. És cert que segurament sense el partit contra l'Alcorcón, però la resta, incloent-hi també la Copa, evidentment també ho tindran entre mans els asturians. La pregunta del milió, rotacions al Sabadell, s'esperen canvis, a veure qui és el guapo que s'atreveix avui a fer un 11 tipus, allò de amb qui sortirà Antonio Hidalgo al Molinón, però és que David Gallego també ha parlat del tema, i jo vull veure-ho després, perquè la sensació que em deixa la roda de premsa de David Gallego és de... Ja, però algun canvi faràs. Però vaja, explica-m'ho tu.
Sí, al final Hidalgo deia ens hem de centrar en el partit de l'Sporting perquè és el més immediat, però en el cap també hem de tenir que el dissabte tornes a jugar contra el Fuenlabrada, no? L'Sporting al final es troba en les mateixes, però segons David Gallego ell només està centrat en el partit del Sabadell i traurà el millor 11 possible.
La idea de todos es que el equipo de aquí a final de temporada sea un equipo muy competitivo cada fin de semana. Y nosotros nos dedicamos solo a eso, Yo no miro más allá, yo no estoy pendiente ahora de Las Palmas, estoy pendiente de Sabadell, de hacer el mejor once posible para intentar conseguir los 3 puntos contra el Sabadell. Y ya veremos a ver en qué condiciones llegamos para Las Palmas y entonces decidiremos entonces cuál va a ser el mejor once.
També té un punt de trampa, que segurament el millor 11 és algun dels que ja han descansat.
Clar.
Ni que sigui, perquè a més recupera peces per aquest partit.
Sí, sobretot Carmona, que torna després de perdre's per sanció el partit contra el Mallorca, i Pablo Pérez, que s'havia perdut les 6 últimes jornades, està recuperat ja de la seva lesió, s'entrena amb normalitat, i ja veurem si apareix contra el Sabadell. Capítol d'altes, Adri, i també capítol de baixes. Hi ha baixes conegudes des de fa setmanes ja, Marc Valiente, Cristian Salvador i Nacho Méndez, però també Bogdan, que va donar positiu per Covid quan va haver la jornada de seleccions, en el seu cas amb la sub-21 d'Ucraïna, i encara no ha pogut superar, diguem, aquest període de quarantena i, per tant, no estarà tampoc en el partit d'aquest vespre contra el Sabadell.
Per tant, alguna que altra absència al conjunt de Gijón per contra aquestes dues recuperacions, encara que m'imagino que Pablo, després de tants partits sense jugar, no serà com a mínim d'inici de la partida, però vés a saber. Em deies que ha deixat també David Gallego algun que altre elogi cap al centre d'esport Sabadell, no? El coneix bé, ell és català, evidentment, ex del Terrassa, entre d'altres, en el seu dia com a jugador abans d'iniciar la seva faceta com a tècnic, i dius que David Gallego al Sabadell l'ha deixat pràcticament pels núvols.
Sí, per això t'he rescatat tants fragments. D'aquí te'n posaré tres declaracions de David Gallego elogiant el Sabadell. Comencem pel que dedica al propi centre d'esports, de com juga. Diu que és un equip que no espera i que va sempre pels partits.
Un rival que le costó entrar en la categoría, que en las últimas jornadas ha dado un paso adelante. Un equipo con una propuesta muy clara. Al final consideramos que hay dos tipos de entrenadores, ¿no? Los que esperan a que el rival se equivoque o los que quieren o que generan cosas para hacerte daño, ¿no? Y este rival no espera que tú te equivoques, ¿no?
El Sabadell que no espera, diu David Gallego, un tècnic, el de Súria, que també destaca, sobretot del centre d'esports, el seu atac.
Es un equipo que en iniciación estoy convencidísimo que es de los mejores de la liga, un equipo que genera muchísimas ocasiones y que hay que tener muy en cuenta. En la fase ofensiva es un equipo para mí francamente bueno, creo que el trabajo del entrenador es espectacular.
Primer, David Gallego dient que s'ha adaptat ja al Sabadell a la categoria, i que entre els equips que esperen que el rival s'equivoqui i els que proposen, el Sabadell proposa. Ara, que inicia bé la pilota des del darrere i que genera molt al davant. I per últim, ha mirat a la banqueta, també visitant avui al Molinón.
Ha mirat el seu homòleg a la banqueta arlequinada. Antonio Hidalgo, escolta, Adri, quines bones paraules li dedica David Gallego al tècnic de Canovelles.
Cogió un equipo hace 2 años prácticamente descendido y lo salvó. El año siguiente tuvo la continuidad y consigue un ascenso, con lo que cuesta un ascenso en cualquier categoría. y este año lo he visto competir y no le ha perdido la cara en ningún partido. Y ya te digo, pues, me quito el sombrero ante Antonio Hidalgo por su valentía y por cómo entiende los jugadores su forma de ver el fútbol y cómo lo llevan a cabo. Creo que es un rival que va a hacer daño a muchísimos rivales, no tengo ninguna duda.
Doncs, déu-n'hi-do, eh? Boníssimes paraules de David Gallego, la veritat és que sí. Per això t'he rescatat aquests tres fragments, Adri, perquè la veritat que és molt destacat. Realment, et comentava que David Gallego no tenia gaire respostes llargues per la majoria de preguntes, però en canvi, just quan li pregunten pel Sabadell, pensa que tot això és una sola resposta d'una pregunta. I l'hem hagut de dividir en tres, i em sembla que m'he menjat alguna frase i tot. Així que imagina't les bones paraules i la bona estima que li té David Gallego a Antonio Hidalgo.
No pateixis, avui l'Hotel Suís és Hotel Gallego, gentilesa, en aquest cas del Sergi Parc, que ens ha portat diferents fragments d'aquesta roda de premsa en les últimes hores del tècnic de l'Sporting de Gijón, de l'avui rival David Gallego, de l'entrenador de Súria, ex de l'Espanyol, entre d'altres. Pràcticament 2:45 de la tarda. Tens pressa, Sergi?
No tinc cap pressa, va.
Doncs com avui estaves amb la calculadora i t'he vist preparant les estadístiques, anem a escoltar-les amb la veu de la Núria García i de seguida les comentem. De seguida, a més, tenim un jugador històric d'un conjunt i de l'altre, del Centre d'Esports i de l'Sporting de Gijón, però abans, com diem, seria la tradició dels divendres, amb aquest calendari esbojarrat de la Lliga de Futbol Professional, ja no m'atreveixo a dir a quin dia estem vivint, però avui dimecres també tenim estadístiques.
El llibre de registre. Oblideu-vos ja d'allò que el Sabadell estava rendint millor fora que a casa. Amb el triomf davant les Palmes, són 6 els punts retinguts al Temple, per 4 a domicili. El balanç d'Arlequinat, lluny de la nova Creu Alta, és d'un empat i d'una victòria a la Romareda i al Toralín. Però per números, els que llueix l'Sporting al seu estadi. Al Molinón, Enrique Castro Quini, l'equip de David Gallego, encara no ha perdut. Només els asturians i el següent rival del Sabadell, el Fuenlabrada, poden presumir d'això en tota la categoria. Quedi clar, però, que no és el millor local. Els 14 punts aconseguits són menys que, per exemple, els que han obtingut Espanyol o Leganés als seus camps. L'Sporting està firmant una gran temporada ocupant el quart lloc, però no tot han estat bons resultats. Una curiositat, sempre ha encadenat un mínim de 3 partits guanyats o de 3 no guanyats. Per fer-ho més clar, va començar amb 4 triomfs consecutius després de 3 jornades sense vèncer. Van arribar 3 victòries seguides més i ara en du 3 sense derrotar el rival. Més dades sobre els asturians. Tots els seus partits s'han resolt per la mínima excepte un, el 2-0 a favor contra el Girona, i en el que duem de temporada, com a màxim, ha encaixat un gol per jornada, però no han arribat a marcar 3. El Sabadell ho ha aconseguit, en canvi, 2 cops, el passat diumenge i al camp de la Ponfe. Amb aquests números, els de Gijón són l'equip que menys gols ha marcat dels que se situen de mitja taula cap amunt, però el tercer que menys encaixa. Dos històrics com són Sporting i Sabadell s'han d'haver enfrontat a la força moltes vegades. 46 en totes les competicions oficials. Totes elles, evidentment, al futbol professional, si tenim en compte que els asturians mai han baixat a segona B. Per tant, feia 5 anys que no es veien les cares amb dos clubs, quan el Centre d'Esports va consumar el descens a la categoria de bronze. De fet, els asturians juguen per 48a temporada segona i els arlequinats per 44a, els que més dels actuals conjunts de la Lliga Smartbank. Els precedents del Molinón no conviden a l'optimisme. Fa atenció, 71 anys que el Centre d'Esports no obté allà la victòria. Només ha guanyat 2 cops a la història, les temporades 1947-1948 a primera divisió i a la 49-50 a segona. I acabem amb l'àrbitre del partit, l'extremeny nascut a Bèlgica, Francisco José Hernández Maeso, de 32 anys, dirigirà l'enfrontament. Enguany debuta la categoria i no té cap precedent ni amb Sporting ni amb Sabadell. Bé, a mitges, estava designat per xiular el famós Sabadell al Corcón ajornat. La seva mitjana per partit és de 5,66 grogues i 0,37 vermelles. El bar hi serà el basc Iñaki Vicandi Garrido. El llibre de registre de l'hotel.
Les estadístiques imprescindibles en la prèvia d'aquest Sporting de Gijón-Sabadell. Si t'haguessis de quedar amb alguna part, què em destacaries?
potser amb el duel d'històrics, 48a temporada de l'Sporting de Gijón, 44a del Centre d'Esports Sabadell, no sé, n'hi ha unes quantes, aquesta per exemple és força interessant, que per cert, el Real Sporting va penjar una notícia amb motiu d'aquest duel històric i la gent de l'Espanyol va acabar una mica descontenta perquè deia els dos clubs més antics de segona divisió, el Sabadell 1903, l'Sporting 1905 i l'Espanyol és 1900, per tant sí. La gent de l'Espanyol es va enfadar una miqueta en aquest sentit, però bé, un cas anecdòtic que al final no treu això, que sigui un duel històric en un camp històric, etc etc.
Clar, el que sí que és el partit d'equips de segona divisió actual que tenen més anys en el seu currículum en aquesta categoria, perquè el Múrcia sí que és veritat que ha estat més anys a segona divisió que el Sabadell, però ara mateix no milita a segona divisió, per tant, per aquí encara ho podríem enganxar, però si és per data de fundació, evidentment, es va colar algú a l'hora d'escriure aquella notícia. 71 anys, és una barbaritat, sense guanyar el Molinón.
És una barbaritat, i a més això, un estadi de mal record per tots aquests anys sense poder assaltar l'estadi de Gijón i per aquest descens consumat fa 5 anys, per tant, seria un bon dia avui per trencar aquesta ratxa. Sí, complicat, sí. Evidentment, sí. Però estaria bé, la veritat.
Seria un bon dia, la veritat és que sí. Simplement per rematar-ho, el principal perill, com a mínim ofensiu, d'aquest equip és Juca, no? El Pichichi crec que ha fet la meitat de gols.
La meitat de gols. 6 gols dels 12 de l'Sporting, és el tercer en aquesta llista de màxims golejadors de la Lliga Smartbank, només per darrere de Rubén Castro i Raúl de Tomàs, que en duen 8, per tant, atents al jugador serbi de l'Sporting.
Que ha fet el doble de gols que el màxim golejador arlequinat, que és Juan Diego Molina. Stoichkov n'ha fet 3 al jugador gadità, 6 al balcànic, referència ofensiva sense cap mena de dubte de l'equip de David Gallego. Vaig a parlar, ara que deies de història i de molts anys, a primera, a segona de l'Sporting i del Sabadell, amb un que ha tastat aquest Molinón com a local i com a visitant. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
Va, que comencem amb una dada curiosa. El pare del jugador del Sabadell l'any passat, Aitor Pascual, Alfredo Pascual, va jugar a l'Sporting de Gijón. Això sí, no va jugar al Sabadell com el seu fill. Tenim tècnics que han passat per les dues banquetes, com per exemple Rubi, com per exemple Pasieguito, i d'altres que ho han fet per la del Molinón i que a Sabadell van ser futbolistes, com Paco Herrera, amb qui van parlar la setmana passada en la prèvia del partit contra les Palmes. La llista de jugadors que han passat per les dues cases, la veritat és que és força àmplia. Adama Touré, Samuel Baños, ara entrenador del filial dels Asturians, Manel Martínez, el punta, no el que es troba jugant a Marbella, sinó el de Logroñés, el davanter de Ripollet, vaja. David Pirri, Migue, l'excapità del Sabadell, Sergio Lara, Emilio Gutiérrez, Joaquín Villa, un dels herois de l'últim ascens del Sabadell a primera divisió, Zurdi, Llabrés, Nacho, José Luis Garzón Para, Rafael de Diego o Piñel. Avui, però, ens quedem amb Manolo González.
Nascut a Olivenza, Badajoz, Manolo González va irrompre en el futbol professional l'any 1972, amb 19 anys, defensant la samarreta del Centre d'Esports. L'equip arlequinat acabava de baixar de primera i en aquelles primeres dues campanyes a segona divisió, el defensa va jugar 45 partits oficials. El seu bon paper, la nova Creu Alta, li va servir per fer el salt a la primera divisió, precisament el rival avui del Centre d'Esports, l'Sporting de Gijón. Astúries hi va estar 5 temporades, dues a primera, una a segona després d'un descens i pujant a les primeres de canvi, i dues més a l'elit. En aquella etapa va coincidir, entre d'altres, amb Enrique Castro Quini, Maceda o qui seria després seleccionador Vicente Miera. També amb el nostre protagonista la setmana passada, Paco Herrera, amic íntim seu, amb qui va compartir vestidor a Sabadell, a Gijón i també a Badajoz. I és que Manolo González, després de 5 anys d'esportinguista, va anar a parar al Vivero 3 anys abans de tornar a Catalunya, al Badalona. Curiosament, en tot aquest període no va jugar mai contra el Sabadell. Com a tècnic, però, sí que ho va fer en 5 ocasions. A la històrica Gramenet va passar de la banqueta del filial a la del primer equip, substituint Emilio Ramírez, i el seu partit 100 dirigint l'equip colomenc, va ser just contra el Sabadell. Té 5 precedents com a tècnic davant del Sabadell i només en l'últim va poder vèncer 0-1 a la nova Creu Alta, sent l'entrenador del Badalona. El gol el va fer Víctor Rodríguez, format al Mercantil i ara a l'Elche, a primera divisió. En total, Manolo González va dirigir 115 partits a segona B entre 2006 i 2010, 3 temporades al Gramenet i el tram inicial de Lliga a Badalona.
Per tant, coneix de sobres les dues cases, l'Sporting de Gijón i, evidentment, també el Centre d'Esport Sabadell. Manolo González, què tal, com estàs? Bona tarda.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Aquí parlant de futbol, i a més ens diuen que des de Gijón està caient ara una tova d'aigua, que vaja, no et descobriré ara tu el que és el temps a Astúries, però pel que sembla, just ara ens deia el Sergi, que el tenim per allà, que cau una tromba d'aigua d'aquelles de campionat, ara mateix.
Bueno, la suerte que hay es que por mucho que llueva el campo, seguramente que lo vamos a ver, estará en perfectas condiciones.
El que estarás muy rápido, Manolo.
Es algo habitual ahí en Asturias.
Estará rápido, ya te digo, al terreno de juego, que estará la gespa rápida. La semana pasada, Manolo, parlábamos con Paco Herrera, va dir que tú eras como un germà per ell. Clar, no es gaire comú coincidir en un mateix vestidor amb un amic íntim com sou vosaltres dos, a 3 clubs diferents. És que vau estar al Sabadell, a l'Sporting i després també al Badajoz.
Sí, i ens van conèixer també a la selecció juvenil catalana. Que això va ser el primer encontre. Després vam ser rivals amb l'etapa de juvenils.
A l'Adam, no, el Paco?
Sí, a l'Adam, ell i jo al Mercantil. I el destí ens va portar, que vam coincidir en 3 partits, però en 3 equips. Però sobretot és això que deies abans, que a nosaltres ens diuen amigo de l'alma, l'amigo de l'alma, perquè som més que germans. És una amistat que dura des de molt temps i que amb el pas dels anys pues s'ha fet més ferma.
A més, tu ets nascut allà a Badajoz, o sigui que segur que de tant en quant vas a fer-li alguna visita ara que viu allà a Badajoz. Comencem pels teus inicis, Manolo. Com el Paco, tu també surts de molt jovenet d'aquí del Sabadell. És el teu primer aparador, podríem dir, no?
Sí, sí, del Mercantil vaig passar al Sabadell i amb 19 anys, amb 20 anys, ens van traspassar. Bueno, en aquesta mateixa temporada va sortir Marcelino, que va anar a l'Atlètic de Madrid, i Paco Herrera i jo, que vam anar a l'Sporting de Gijón. Perquè, a més, va ser una etapa que el club estava amb carències econòmiques i el nostre pas va ser un respir d'alivi per als companys que podien cobrar aquesta temporada. Això era una anècdota d'abans.
Sí, al final també demostrava el potencial que hi havia aquí a Sabadell traient jugadors de molt nivell. Per tant, podríem dir que, en certa manera, pel Sabadell va suposar un alivi en quant a la parcel·la financera i econòmica, però per tu va ser com un trampolí, no? Perquè gràcies a passar pel Sabadell aquests 2 anys a segona vas acabar a primera.
Sí, sí. Jo lo que sempre dic és que el Sabadell, moltes vegades ens equivoquem, però crec que s'hauria de mirar molt més a la gent de la cantera, perquè hi ha molts jugadors amb categoria i habitualment es mira més fora d'aquí del Vallès, per dir-ho d'alguna manera, que el que tenim aquí. I jo crec que és una de les coses que en un futur proper es tindria que millorar i intentar de canviar aquesta dinàmica.
Doncs bona reivindicació. Ara fa una setmana justament parlàvem aquí d'un sabadellenc com és el David, el Chino Astals, que acaba de debutar amb la primera plantilla després d'haver fet tot el recorregut sencer d'infantils, cadets, juvenil i arribar a la primera plantilla, doncs tant de bo hi hagi molts més com ell. Sí. Què suposava en aquell moment anar del Sabadell a l'Sporting? Perquè, per una banda, deies que estava en crisi econòmica el Sabadell en aquell moment, però, clar, per l'altra, és que feia pocs anys el Sabadell estava a primera i fins i tot jugant a Europa.
Sí, a més, bueno, per mi va ser una experiència única, perquè els veteranos que vam coincidir, alguns d'ells no estan amb nosaltres ara, però eren el que jo dic sempre, veteranos sants, que et transmitien aquesta responsabilitat, la iniciativa aquesta de ser competitiu, de lluitar sempre per guanyar, i nosaltres vam tenir la sort de compartir vestidor amb aquests jugadors. I després, evidentment, jo sempre he agraït al Sabadell perquè va ser el trampolín per arribar a la primera divisió. A mi m'hagués agradat jugar primer amb el Sabadell, però bueno, després les circumstàncies van ser les que cadascú li toca viure i no vaig tindre aquesta sort. Jo sempre et dic que el Sabadell va ser el meu agraït, perquè va ser el meu pilar per poder arribar a la primera divisió, i després, evidentment, els 5 anys que vaig estar a Astúries, el record és immens, perquè la gent allà em va tractar amb molt carinyo, per això vaig estar 5 anys allà, i bueno, és ser agraït al futbol, perquè és una part molt important de la meva vida.
A més, vas viure un descens, un ascens, sí, l'any següent, 4 de 5 temporades a primera divisió, o sigui que època d'esplendor allà en un històric com l'Sporting de Gijón. El que és curiós, Manolo, és que amb tota la carrera que has fet, havent jugat els dos primers anys al Sabadell i després amb aquell traspàs que comentaves a l'Sporting, mai has jugat contra el Sabadell. Com a entrenador 5 cops, que no sé què tal és la sensació d'enfrontar-te al Sabadell amb la grama i amb el Badalona, però com a jugador mai vau coincidir a la Lliga.
Sí, amb la Lliga mai, perquè quan no vam coincidir amb la mateixa categoria els anys que em van tocar a mi jugar a Gijón, el Sabadell no estava amb la nostra categoria. I després, el sentiment aquest de jugar contra el Sabadell, evidentment, quan tu estàs amb un equip, el que vols és que el teu equip guanyi, el que estàs defensant. I, evidentment, no és que no t'agradi guanyar, però no resulta tan gratificant si li guanyes a l'equip que és l'equip del teu origen, no? O sigui, vols guanyar sempre, però és una sensació una mica agridolça, que diuen els en castellà, no?
Avui, 5 anys i mig després de l'última vegada, tornem a tenir un Sporting Sabadell. L'última vegada va ser, malauradament, el dia que el Sabadell va baixar matemàticament a segona divisió B, que ho va fer al Molinón. És una alegria, no? Parlar ara mateix tu i jo en aquests termes, partit de segona divisió, un altre cop al Molinón, Sporting Sabadell.
Sí, veure el meu equip del meu origen, al templo, que diríem nosaltres al Molinón, pues la veritat és que avui gaudiré del partit, i sobretot si pot guanyar el Sabadell, perquè en aquests moments, aunque jo tinc el cor partit, però en aquests moments crec que el Sabadell necessita més aquesta victòria, i les estadístiques estan per trencar-les, i avui és un bon dia pues perquè això es canvi, torni a guanyar el Sabadell amb el Molinón.
Mira, ara estic fent números de memòria. És que l'última vegada que el Sabadell va guanyar al Molinón, Manolo González encara no havia nascut, imagina't.
Bueno, pues ja toca, avui tocarà.
Avui toca. Ho remato, Manolo. Seguiràs el partit, m'imagino, el veuràs per la tele. Què esperes, com el preveus? Perquè l'Sporting realment ha començat molt bé aquesta temporada.
Sí, però jo he vist el Sabadell, l'he vist jugar 4 partits. I la veritat és que els resultats, en la meva opinió, no acompanyen a l'esforç i els mèrits que fa l'equip. O sigui, l'única cosa que jo li veig al Sabadell és que no han de perdre la fe i continuar amb aquest sentit de competitivitat, perquè aquí es veu i es nota la feina del cos tècnic, que estan fent una gran labor amb l'equip. I jo estic convençut que l'equip donarà un canvi, que és molt difícil, perquè la segona divisió és una categoria molt complicada. Però jo he vist l'equip i tinc fe de que l'equip sortirà endavant amb tota seguretat.
Doncs tant de bo que sí, i a poder ser que sigui a partir d'aquesta nit, amb aquest partit, les 7 del vespre és l'hora de l'inici de l'Sporting de Gijón, Centre d'Esport Sabadell, duel d'històrics i de cases que coneix a la perfecció el nostre protagonista. La cosa anava de famílies, en qüestió de 8 dies, de Paco Herrera, el seu germà de l'ànima, com dèieu vosaltres, entre vosaltres, el Manolo González. Manolo, entrenador, jugador en el seu dia del Sabadell i de l'Sporting, un plaer haver xerrat una estona de futbol i ha gaudit tant de bo que sí d'aquest pronòstic que deies ara, d'aquesta victòria arlequina d'avui a Astúries. Una abraçada enorme.
Una abraçada per vosaltres.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
A 6:45, per tant, aquí amb un canvi a la graella habitual radiofònica de Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc, amb el Pau Vituri, amb el Sergi Garcés des d'Astúries, amb el Roger Benet i servidor, amb l'Adrià Arroyo, amb aquest Sporting de Gijón, Centre d'Esport Sabadell. Ara li enviem una abraçada al Manolo González, li enviem una altra també enorme a la sabadellenca Carol Férez, que malauradament ha dit adeu a la temporada a la primera Iberdrola de futbol femení. L'atacant del Levante Unión Deportiva va patir en l'últim partit una lesió de gravetat al tram inicial de la represa contra el Santa Teresa, i la ressonància magnètica a la qual es va sotmetre ahir va dictaminar que pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre, que és just la mateixa lesió que va patir la temporada 2013-2014, quan jugava al Barcelona, però aquest cop a l'altre genoll. Per tant, ja sap el que és recuperar-se i sortir reforçada d'una operació com aquesta. Des que va canviar el València pel Levante, la Bacanoria, que havia disputat 6 partits en el que portàvem de Lliga, 404 minuts, anotant un gol i fent dues assistències. En els pròxims dies haurà de passar pel quiròfan i, com diem, no tornarà a jugar fins la pròxima campanya. Confirmat el diagnòstic, hi ha hagut allau de missatges a les xarxes socials des del sindicat de futbolistes AFE, que li deia molta força i una ràpida recuperació. El Santa Teresa, el seu rival en el moment de la lesió, molts ànims. La mateixa Lliga, la primera Iberdrola, et desitgem la millor de les recuperacions possibles i molta força. El seu ex-equip, a més amb aquest punt de rivalitat que existeix entre València i Levante, Carol ha marxat del València per anar al Levante, i el seu ex-equip ha escrit aquest tuit: segur que tornaràs a gaudir del verd superant l'obstacle que suposa aquesta lesió. El futbol et trobarà molt a faltar. Aviat tornarem a gaudir de tu. La Federació Valenciana de Futbol, molta força, tornaràs amb més forta. L'Alba Redondo, que és companya al Levante, t'acompanyem en el procés i t'esperarem amb moltes ganes. Estem amb tu, no ho oblidis. Jugadores pràcticament de tota la Lliga, eh? Leila Wahabi del Barça, Gemma Gili de la Real Sociedad, i ens quedem amb una última de la jugadora de l'Espanyol, Anahir Lomba. La màgia no marxa per molt que els genolls intentin frenar-la. Per tornar a veure't brillar, molta força podràs amb això. Per tant, Carol Férez, que malauradament s'acomiada de la temporada per culpa d'aquesta lesió al genoll. Fem una aturada en el camí, 10 minuts, una miqueta més, per les 3 de la tarda. La tornada hem de parlar encara de vòlei i de l'OAR femení.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Seonsiguis.com.
Trabas entrada, Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al chut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Però la central és Stoidi, punt de penal, Stoikov, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest dimecres, a partir de 7:15 de la tarda i en directe des del Molinón Enrique Castroquini, Real Sporting de Gijón, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga SmartBank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, bloc poliesportiu. Comencem amb vòlei. Amb vòlei femení, el Club Natació Sabadell segueix invicte després de la victòria d'aquest cap de setmana a casa contra l'Hospitalet per 3-16-0 al Pavelló del Sud. Les nedadores segueixen primeres al grup B amb 18 punts, 2 per sobre del segon classificat, al Sant Just. Aquest dissabte visitaran la pista més del CUE de la Lliga, com és el Lleida. Amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Carles Ballart.
Les sabadellenques segueixen imparables a la Primera Nacional. La derrota del Sant Cugat ha obert escletxa entre les primeres posicions i les noies de Hugo Gattuso agafen aire per les pròximes jornades. Pel tècnic argentí, el partit va ser més assequible del pensat i alaba el rendiment de les jugadores en un partit que van dominar de principi a fi.
Era un partido que sabíamos que podía ponernos las cosas difíciles, porque venía teniendo buenos resultados, venía de ganarle a Manacor, y bueno, Hospitalet es un equipo peleón, que no baja los brazos, pero la verdad nosotros hicimos un partido bastante serio en todas las filas y los dominamos, creo yo, en todo momento.
Aquesta jornada toca desplaçament a les Terres de Ponent per visitar la pista del Lleida, cué de la classificació amb només un punt. Gotutxo alerta de la perillositat del rival i no vol desconnexions, tot i la posició del conjunt lleidatà.
El desplazamiento a Lleida siempre es incómodo, la pista es incómoda. Si bien este año están un poquito más flojitos y van últimos, bueno, van a tener que empezar a sacar puntos como sea para mantener la categoría. Eso hace que sea un partido trampa, un partido que, bueno, que nosotros deberíamos solventar por la vía rápida, pero al final los partidos primero hay que jugarlos y no importa mucho cómo llega uno clasificado cuando vas a este tipo de desplazamientos.
Aconseguir treure els 3 punts serà vital per les aspiracions de fer fases d'ascens del club abans de rebre la visita la pròxima setmana del gran rival en la classificació, el Sant Just. Tot i això, la mirada estarà posada aquest dissabte a les 4 de la tarda contra el Lleida.
Tot això pel que fa al calendari del natació Sabadell de vòlei femení, com escoltàveu, primer el CUE, després partides contra el Sant Just. El masculí també continua amb una ratxa triomfal, amb 6 victòries consecutives, després de doblegar el Manresa per 3-0. A falta de disputar el partit ajornat contra l'Olot, els sabadellencs segueixen segons a 2 punts del Roquetes, que és el líder. Aquest dissabte, a 4:45 de la tarda, visiten la pista del Sant Martí, el 5è en aquesta classificació de la primera nacional. Les bones sensacions dels nadadors aquestes primeres jornades es van notar contra els manresans. La victòria per 3-0 contra els bagencs provoca que el Natació Sabadell només hagi perdut un set en els 6 partits que ha disputat fins ara. Tot i això, el jugador Camilo Caro, també director tècnic del masculí, subratlla que la lliga és llarga i molt irregular i no podran perdre la concentració contra qualsevol rival, diu, perquè si no poden deixar-se punts.
És una lliga, al final, una mica irregular, no? I veus com de sobte el tercer perd contra el vuitè, es deixa punts així, i bueno, l'altre cop va ser Barberà que va perdre a Manresa, i sabíem això, no? Que Manresa també, si els deixa jugar i si t'acostumen al seu ritme, pues són un equip peleón que no et pots confiar, no els pots regalar ni un set, perquè la tonteria ja perds 2 sets i deixen punts. I bueno, això, sabíem que era un partit en què havíem de ser molt concentrats tota l'estona.
La pròxima setmana serà clau per l'avenida dels sabadellencs, amb 2 partits en 2 dies, el dissabte 5 contra el Roquetes, és a dir, el primer classificat, duel d'alçada d'aquesta primera nacional masculina de voleibol, i l'endemà, diumenge 6, contra l'Olot, el quart classificat. Per Caro, aquests enfrontaments serviran per dissipar qualsevol dubte per estar a la part alta fins al final.
Són 2 setmanes que juguem, pues, probablement entre els 3 equips que jugarem ara, pues, serà 2 d'aquests equips anirem a fases. I, bueno, això ens afavoreix perquè ens deixa punts i ens distància una mica, estem segons ara amb un partit menys que la Roqueta, i crec que estem a 4 punts de Barberà, que és el tercer classificat ara mateix.
Però abans de la frenètica setmana dels nedadors, com diem, amb aquest doble compromís, recordem, visita la pista del Sant Martí el dissabte a 4:15 de la tarda, això pel que fa al masculí i al femení, a les 4 contra el Lleida.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
I els últims minuts els dediquem a l'handbol, perquè l'equip femení de l'Obert Gràcia té des d'aquest cap de setmana fins al Nadal un tram de temporada que pot suposar-li un autèntic punt d'inflexió. A banda del duel amb el líder, el Sant Vicenç, de la setmana que ve, la resta d'enfrontaments seran contra rivals a priori directes per la salvació. El primer d'ells, dissabte, rebent el carrer Bocaccio a casa, l'Amposta, l'equip que se situa just per sobre de les verdiblanques, ara antepenúltimes d'aquesta divisió d'honor plata femenina. Cristina Calle, jugadora de l'OAR, assegura que afronten aquestes jornades sense cap càrrega negativa.
Encara aquesta pressió encara no està, perquè tenim hem partits de la nostra lliga que guanyem 2 i els hem pogut treure cap endavant. Aquí a València, que vam jugar contra el Massana, que vam treure els 2 punts. Va haver algun partit també contra Gavà, aquest equip que, bueno, que van perdre, però bueno, jo crec que la gent ha començat i l'equip ha començat a aprendre com andar els errors, i ara volen en 3-4 setmanes fins al final de, bueno, abans de Nadal, que tenim dos tres partits i hem de guanyar.
Les de Carol Carmona venen de perdre 23-18 al derbi a la pista del Sant Quirze, un dels conjunts punters de la categoria. De la visita a la població veïna no es va poder rescatar cap punt, però Calle es queda sobretot amb aspectes positius en defensa.
A nivell de defensa hem estat bé, hi ha coses que hem pogut millorar, però sobretot donar-li l'enhorabona a la portera, a la Olga, que ha estat fantàstic, millor partit de la temporada d'ella. Ha sigut, jo crec que millor partit d'ella de tota la temporada.
El Gràcia femení només ha pogut sumar dos punts en el que duem de temporada i van arribar més fora de casa. Dissabte, 6:15, davant l'Amposta, les verdiblanques tindran una bona oportunitat per estrenar el caseller a casa del carrer Bocaccio, al pavelló municipal de Gràcia, i de retruc donar caça a la classificació a l'equip del Montsià. D'aquí una estona, a 6:45 de la tarda, ens hi posem el Sabadell en joc, però de cara demà a l'Hotel Suís tindrem el postpartit amb tot el que succeeixi al Molinón entre l'Sporting i el Centre d'Esports. També la prèvia del derbi de tercera divisió de futbol sala entre el grup Zarraona i l'Amics del Pou Nou Escorial. Cop d'ull ràpid a la segona divisió B amb el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia, i la Lliga Nacional Juvenil amb la visita al camp de la Dambé del Club Esportiu Mercantil. I recordeu que Gijón està caient un aiguat ara mateix, que ja veurem com es troba el Molinón a l'hora del partit. El Roger Benet ens ha acompanyat des del control de sou, us envia una abraçada des de l'altra banda. No cal que facis gestos, no, Roger? Us ha parlat l'Adrià Arroyo, nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Més informació, com sempre, ens podeu trobar a les xarxes socials, a @radiosabadell al Twitter, també a Instagram o a Facebook, i radiosabadell.fm, allà on trobareu també, si us heu perdut, per exemple, el tram inicial del programa, aquest mateix espai, aquest Hotel Suís i la resta dels que hi ha. Una abraçada, adeu-siau, fins després.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.